pensando en ti, esperando la hora de verte. Mami, bendita sea mi suerte. Yo sabía que te conocí, supe que sería pa' mí. Y este corazón pa' ti, lo que siento por ti es tan fuerte. A la vez de ver,
tú me deseas, yo te deseo. Yo no sé cómo puedo darte más a la hora que tengo, pero es que yo no quiero darte más.
I ara també tenim a l'altre costat del fil telefònic la diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Jo sé que aquest tema a vostè li afecta i molt, i és el que s'ha enterat en aquestes últimes hores de que han trobat al fons de la mar el cadàver a un de les dues xiquetes que han sigut desaparegudes a Tenerife. Perquè quan estem parlant d'això, estem parlant de violència, i aquesta violència té un nom i se diu violència vicària, no?
Sí, sí, ha sigut una notícia terrible, no?, que ens temíem, i jo crec que ens ha avisat a tot el món, no?, més enllà de les diferents sensibilitats o ideologies. És una qüestió terrible, i això té el nom concret de violència vicària, i és una manera, una forma de violència masclista. És una qüestió, pues, dins d'aquest masclisme, no?, que considera que les dones són inferiors, aquello de la mate porque era mía, no?, i aquest masclisme que humilia, que desprecia, i que acaba matant, en molts casos. Pues això, ahí està, és la violència vicària, és quan se mata els xiquets o les xiquetes, perquè són un especial, no?, per a una mare, no? I és una manera, en aquest tipus d'assassinats tan horrorosos, no?, pues és una manera de fer mal a una dona, una exparella, pues això, matant el que més vol, i que és una cosa molt terrible, no?
Des del 2013 hi ha prop de 40 menors que han sigut assassinats en Espanya pels seus pares, parelles o exparelles.
Sí, sí.
És terrible aquesta dada, no?
És terrible la data ISA, la data de les dones assassinades, i és terrible que, pues tenim a forces polítiques que d'alguna manera estan, com diríem, jo no m'atrevís ni a dir justificant aquestes coses, però que des d'aquest, quan necessitem polítiques valentes, no?, per lluitar contra aquesta xacra horrible, no?, polítiques que, evidentment, s'estan posant en marxa en tot el món i ens estan exigint per totes les vies, no?, a les administracions públiques, perquè n'hi ha que lluitar contra aquesta cultura masclista, no?, i han de ser polítiques de prevenció, polítiques de formació de tota la, no?, de professionals que han d'atendre aquestes dones, polítiques que tenen que veure l'educació, que tenen que veure l'atenció a les víctimes i l'acompanyament, tot això que s'està impulsant, a més, de molta força, no?, per part del Ministeri d'Igualtat, en aquest cas, no?, ara en mans d'Unides Podem, no? I bueno, pues són polítiques que són molt necessàries cada vegada més, però que trobem així forces polítiques que estan, són negacionistes de la violència de gènere, i que diuen que tot això són xiringuitos i que estan llevant, això n'hi ha que dir-ho amb tota la claredat, està passant en Andalusia, ha passat en Madrid, on està Vox, on està el PP governant en Vox, està llevant els diners a programes per atenció a la violència de gènere, per atendre, per prevenir la violència de gènere. Entonces, n'hi ha que dir-ho amb totes les paraules. Esos discursos negacionistes, esos discursos que d'alguna manera volen ningunitzar este problema, i a més, i les polítiques on realment lleven recursos per a la lluita contra aquest drama social, són molt terribles i ens perjudiquen.
Mire, si ens traslladem a un altre escenari, era obligat parlar d'això perquè avui se'ns ha trencat el cor a tots. Però anem on al govern d'Espanya, i ara parlarem del que s'ha aprovat, però si em permetís, ens apunten, ens diuen que el fet de que hi ha hagut canvis, el que era Unides Podem per al PSOE farà 3 mesos, ara pareix que el PSOE busca apuntalar la seva coalició, perquè Yolanda Díaz ha demostrat que en la crisi ceutí no ha airejat en públic res, ningú problema amb els seus socis.
Yolanda Díaz igual que la resta de ministres, igual que tot el, en este cas el grup parlamentari, el que tenim és la determinació de que es complisca l'acord de govern. Uh-huh. No tenim un altre. Nosaltres no anem a les... No estem en les institucions per a broncar, per a generar bronca, ni per a... no sé com dir, ni per a aïllar dificultats o no, ni per a, des de llavors, com fa l'oposició a la dreta sistemàticament, per a insultar i crispar. Nosaltres estem a les institucions per solucionar problemes de la gent, per a millorar la vida de la gent, i des de llavors el que estem fent, insistint, això ho fan tots els membres del govern, i des de llavors del grup parlamentari, és exigir el compliment. Nosaltres no anem allí, no estem en l'afició, en les ganes de pelear en el PSOE. El que sí que volem és que es complisca l'acord de govern. I, bueno, en totes les mesures que prenem, en aquest cas des de Treball, la ministra Yolanda Díaz, o des dels altres ministeris, des de Drets Socials, en fi, la vicepresidència, sempre el nostre deler és que se complisca l'acord de govern, perquè, clar, allí estem per a solucionar problemes de la gent. Se poden fer en un estil o en altre, però, des de llavors, nosaltres, si generem conflicte, és perquè volem millores per a la vida de la gent.
En este cas, Yolanda Díaz, el que ha demostrat als socis de govern és el fet de treballar per anar endavant i apunten veus a que Pedro Sánchez s'ha obligat a ell mateix i s'ha donat compte que és bo mimar la seva vicepresidenta. Jo li dic això perquè això és el que se parla per els passillos del Congrés.
Sí, home, a veure, la ministra Yolanda Díaz ha demostrat una solvència, una capacitat de treball, d'empatia, de diàleg, per a treballar en el diàleg social i per a impulsar mesures que, bueno, pues de cara a millorar la protecció de la gent treballadora, però també l'economia d'aquest país, perquè és que va lligar, no se pot dir, quan parlem dels CERTES o parlem de millores, de canvis, que d'un model nou de sistema, no? de treball, de marc laboral, quan parlem de reforma, de derogar la reforma laboral, estem parlant de millorar les condicions de treball de la gent treballadora, però també de velar per la nostra economia. Yolanda Díaz ho repetís cada vegada que parla en qualsevol mitjà públic, però també allà al Congrés. La reforma laboral del Partit Popular va ser un desastre per a l'economia, no només per als drets de la gent treballadora, per a les condicions de treball, sinó que va ser, i això queda demostrat, la reforma laboral va ser un desastre a nivell econòmic. Se va generar un paro i una precarietat que van tardar 10 anys i 11 mesos, ho va dir ella ahir.
Ella en la seva intervenció li dia a Pablo Casado, en la sessió de control d'ahir, que no pareixia que s'alegrara molt dels nivells d'afiliació estigueren ja per damunt dels inicis de la pandèmia.
Clar, és molt,
i que el que pretenen és distraure-nos de lo important. Això era la intervenció de Yolanda Díaz, prou brillant, per cert.
Clar, el Partit Popular està ahí donant lliçons, no sabem de què, però sempre estan donant lliçons, i dient que les seves fórmules són les bones, quan resulta que, i això queda demostrat en les xifres, ja no estem parlant d'apreciacions ideològiques, estem parlant d'una precarietat laboral i d'una reforma laboral terrible que va generar l'atur, un atur que realment va tardar més de 10 anys, 10 anys i 11 mesos en recuperar-se els nivells d'afiliació a la Seguretat Social. I aquí s'ha tardat 13 mesos, 13 mesos perquè ja estem en aquests nivells d'abans de la pandèmia, i això no és per res, no és casualitat. És perquè hi ha una política realment decidida de suport a l'economia. Els ERTEs han sigut un instrument que estan imitats, és una referència europea en el sentit de conservar les empreses, l'activitat empresarial, perquè quan passa la pandèmia se puguen recuperar i no se tanquen les empreses, com va passar en la crisi anterior. De manera que s'ha demostrat aquesta solvència. Sí.
De l'últim que s'ha aprovat en el Congrés, de lo que se sentiria més orgullosa Marisa Saavedra, de què seria?
Bueno, pues mira, justament ahir vaig ser aprovada, després dels plenos d'esta setmana, per una banda la pròrroga dels CERTES i les mesures de protecció dels autònoms, de l'economia i de la gent treballadora, aquest instrument que ha sigut tan útil per a afrontar aquesta pandèmia i per a aconseguir que, pues, com dient, que se recuperi ara l'activitat econòmica i per a donar suport a la gent treballadora perquè no se quedarà a l'aire, en contractes precaris, gent autònoma, de manera que totes aquestes mesures se prorroguen fins al 31 de setembre. I altra mesura molt important, que va ser ahir, va donar llum al Congrés per a la seva tramitació urgent, és la qüestió de que els treballadors i treballadores de les plataformes digitals, els riders, que es diuen, els repartidors, pues que realment tinguin reconeixement de drets, d'acord a les sentències, que m'aburra les sentències del Supremo, que han dit que aquests treballadors han de ser considerats treballadors per culpa ajena.
Clar, no lo dels ERTEs
no
sí que...
autònoms, no són emprenedors, com volen dir-nos la dreta.
Sí que lo dels ERTEs ja era algo que sí que vostè sentia pues bueno, satisfeta de que s'haver aprovat durant, a partir de que ha entrat Unides Podem en el Congrés i de la mà de Yolanda, lògicament, de la ministra, però lo de Riders sí que és cert que això és un... Això ha passat ara, és a dir, no hi havia, fins ara no s'havia aprovat mai el que se reconeguera que aquests treballadors...
Yolanda Díaz ho explicava també, que és una normativa que està fent referència a nivell europeu, perquè és una necessitat, estem parlant de aquestes plataformes digitals, que cada vegada s'imposen més en el món del treball i que és molt important, que és una novetat més o menys relativa a nivell del mercat laboral, i és molt important que els governs, que s'afanyen, les administracions públiques, en regular tota aquesta qüestió perquè les plataformes digitals, perquè els algoritmes, perquè tota aquesta qüestió digital no servisca per explotar i per amatxacar la gent treballadora i per generar més desprotecció i precarietat, sinó que se puga regular perquè siga una eina més de treball i per a l'activitat empresarial, però sempre preservant els drets tant dels consumidors per descomptat, de la gent, una activitat regulada de les empreses, que això beneficia al país, beneficia pues en aquest cas, per exemple, també la fiscalitat, perquè les empreses puguen tinguin que aportar i tinguin que declarar, i des de bo que beneficia a la gent que està treballant ahí, que no estiguen gent que està per ahí repartint en una bicicleta o en una moto i que resulta que se tenen un accident i resulta que no, és que són emprenedors.
Marisa, diputada, una estoneta de publicitat i tornem en 5 minutets i no arribarà, no? 2 minutets si arriba i parlarem de lo que, bueno, del recibo de la llum i dels lloguers socials.
Molt bé.
Estàs a la 92.2 FM.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Tercer Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el Tercer Foro de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER. En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Continuem en Marisa Saavedra. Marisa, parlem de ese recibo de la llum que tant ha sigut criticat, sobretot perquè pensen que Unides Podem haver pogut fer algo.
Sí, mira, esta qüestió és important que la tractem i jo vaig a ser molt clara, Susana. Unides Podem formem part del govern, tot el món sap que som una força minoritària dins del govern. De les nostres propostes que sempre hem fet i que anaven en el nostre programa, estaven, per exemple, acabar qüestions molt importants en qüestió que, vamos, en relació a aquest tema. El tema d'acabar, per exemple, les portes giratòries, ens pareix que és una cosa fonamental, perquè d'alguna manera asseguraria que se prenguin mesures en este com en altres coses, pensant sempre en el bé comú i no en els possibles beneficis que detragau personalment. De manera que les portes giratòries s'entenem molts, molta gent que això té molt que veure del que està passant, perquè no és per res que n'hi ha tants dirigents polítics d'altres partits que han acabat, després de ser, bueno, de tindre càrrecs molt importants en l'administració pública, en consells d'administració de les elèctriques, no és cap casualitat. Això per una banda. Nosaltres també plantejàvem, i això ho sap tot el món en el nostre programa, la qüestió d'acabar en l'oligopoli elèctric, del Montsar, que si és un oligopoli i ahir no n'hi ha competència, tenim dues empreses que fan, a més, tenen algunes sentències en contra d'elles, però alguns amanyos fins i tot en els preus, si l'oligopoli elèctric, realment el que s'està produint és una estafa a la ciutadania. Nosaltres plantegem, i estava en el nostre programa, que la creació d'una empresa pública d'energia, una empresa pública que el que mirava, des de llavors, per prestar un bon servei a la ciutadania i no per treure rèdits econòmics i per beneficiar a ningú altre. Això no se va poder posar en l'acord de govern. Tot el món sap que són una força minoritària, torno a repetir-lo, perquè és molt important, sembla que nosaltres som els responsables del que està passant. Però sí que en l'acord de govern se plantejava, i això sí que se va acordar, un canvi del sistema de marcació de preus. El sistema elèctric, de manera que no fora el que n'hi ha ara, que tot el món sap que quan n'hi ha més consum, com més falta fa l'electricitat, més cara és. Això, òbviament, només que beneficia a les elèctriques i la qüestió d'acabar en el que es diuen els beneficis caïdos del cielo, que tenen Iberom, en fi, no sé molt bé per què, però bueno, estem parlant, això és molt clar. Són beneficis que s'enduen les elèctriques i realment hi ha una falta de transparència total en quant al que costa fins i tot la producció d'energia. Entonces, aquestes qüestions també damunt de la taula. Nosaltres tenim clar que seguirem lluitant i seguim plantejant al nostre soci de govern que n'hi ha que tirar endavant en una empresa pública d'energia, que és el que teníem abans que se privatitzara, per part del senyor Aznar, per a fer benefici als amics, i és el que tenen molts països del nostre voltant, no és ninguna cosa bolivariana. De manera que nosaltres continuarem treballant per això, però bueno, això, insistirem, és molt important que la gent pressione perquè se canvien aquestes coses i que nosaltres tinguem força en aquest sentit. I per altra banda també vull defensar que en aquests dies han pres mesures en el Consell de Ministres que per acabar precisament en aquest punt de los beneficis caídos del cielo, que se llama, de cara a les elèctriques, se suposen una reducció de 8.000 milions d'euros per a les empreses, que evidentment deixen de pagar la gent consumidora. Clar, no pareix cas, igual no és molt casual, no?, que ara que s'estan prenent aquestes mesures estem disparant-se els preus de l'electricitat. Ahí fa falta una intervenció pública molt clara, una regulació molt clara, canviar el sistema de demarcació de tarifes, de manera que beneficie als consumidors i consumidores, no a les empreses, i fa falta una empresa pública d'energia. Vull també recalcar una cosa, les mesures aquestes que s'han tret endavant per part de, que s'han anunciat per part de, del Ministeri competent. En quant als horaris de consum, etc., són mesures que no s'han parlat ni s'han consultat des de l'ONU ni des Podem. Qüestions que s'han decidit i bueno, pues que tenen, pensem que s'han de millorar, hem proposat algunes millores en quant a les hores valle, etc. Han sigut suggeriments, per exemple, de FACUA i d'altres entitats. He suggerit alguns canvis, no era algo que s'haguera decidit, ni negociar, ni parlat amb nosaltres, però la nostra proposta és claríssima de caminar cap a una empresa pública d'energia i més enllà és acabar amb les portes giratòries. La gent ha de tindre clar que en la mesura que Unides Podem siguem més fortes, pues bueno, continuarem treballant i personal per aquestes mesures. Mentrestant, exigirem que se complisca l'acord de govern.
La comunitat valenciana, en el Botànic, Unides Podem té la conselleria d'habitatge. I si s'has començat a veure, quizá a lo millor perquè porten més temps de bagatge, no?, en dins del govern, ja n'hi ha lloguers socials, no?
Clar, sí. És molt important que s'està fent així al País Valencià en relació a aquesta qüestió. El senyor Martínez Almau, que és de Unides Podem, és el conseller de la Conselleria d'Habitatge, està portant endavant polítiques molt valentes en aquest sentit, que estan sent referència a la resta de l'Estat. També referència per a nosaltres a nivell estatal, anem a dir,
claro.
Les polítiques que volem impulsar, perquè efectivament s'està impulsant de manera molt seriosa el lloguer, l'habitatge social, s'està recuperant com no s'havia fet mai al País Valencià el lloguer social, vivendes socials, per a que pugui accedir la gent amb més recursos. També s'està fent, ho vull recordar també, que tenim aquesta regidoria a la ciutat de Castelló, Castelló ciutat,
sí.
I també s'està fent un treball molt seriós, portaven anys i anys que hi havia un parc de vivendes ahí, en molts casos més derruïdes, S'està fet tota una revisió, i bueno, a nivell de la Generalitat, com he preguntat, pues, també tota una política de suport econòmic a la gent que, bueno, per a la rehabilitació, per exemple, d'habitatge, per a que siga també més sostenible.
I arribarà aquell últim escaló de que siga una vivenda permanent, de que al final el sense hogarisme, no?, el model este d'escala que primer se'ls dona a la gent que se'ls trau del carrer l'albergue, després un allotjament personal, però que al final
claro,
tinguin una vivenda permanent. En aquest cas, el conseller va dir que canviava cada allí el govern, Unides Podem, el govern d'Espanya contempla aquesta possibilitat. Sí.
Mira, te comento, el govern d'Espanya, tu saps que ara també hi ha un cert conflicte, anem a dir, entre les dues forces, els dos partits, el govern, per el tema de la llei d'habitatge. És un compromís de l'acord de govern,
sí.
Una cosa que entre a posteriori, i hi ha un compromís de controlar, de posar un tope als preus dels lloguers. Estem en una bombolla d'habitatge, però en aquest cas ja no és de les hipoteques, sinó del preu de lloguer, que s'estan disparant, però perquè els fons buitre estan acaparant habitatge, estan acaparant molta vivenda, molta d'ella la tanquen, evidentment, per a pujar els preus de manera artificial, per a especular, i estan pujant fins i tot els preus d'una manera que no té cap sentit i que la gent no pot accedir en els preus que en els sous que tenen. De manera que és molt important per a nosaltres aquest compromís, nosaltres tenim compromisos en la societat civil.
Per a que ho complisquen.
Aquesta llei d'habitatge, per a regular els preus i que la gent pugui viure.
Tinga una vivenda permanent. Diputada, ens tenim que anar, se'ns acaba del temps. Sempre és un plaer parlar amb vostè, però de ben segur que tornem a parlar pront.
Pues un plaer per a mi també. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Radio Villarreal 92.2